Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I avui començarem parlant del dia que és. Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. Avui és el Dia Mundial que dediquem precisament a totes les malalties mentals. Parlar de salut mental és obrir un ventall importantíssim, un ventall de moltes patologies, de moltes malalties, de diferents graus, de diferents afectacions. Algunes calen d'una atenció profunda i d'altres, doncs, amb una intervenció pròpia i personal, doncs segurament marxen. Parlo de les ultra més lleus, no? Parlem d'això amb un titular clar. A Espanya hi ha 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants. Tenim la taxa més baixa, més baixa que Portugal, que tenen el triple, més que França, menys que Alemanya, en fi. De seguida en parlem de tot això amb el psiquiatre i professor de la Universitat Abat Oliva CEU, el senyor Enrique Armengou. En parlarem aquí darrere, però abans anem a veure com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bon dia, molt bon dilluns. Comencem setmana amb un ambient molt suau arreu de Catalunya. Això sí, força núvols, sobretot a la costa, per litoral i a la Catalunya central. En aquestes zones no es descarten alguns ruixats més aviat febles. En canvi, a la tarda, aquestes nuvolades seran més intenses, més potents i deixaran pluja que pot caure de manera fort i contundent a les Terres de l'Ebre. 23 graus ara a Tarragona, 22 a Girona i Barcelona, 19 a Lleida i 14 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim transport públic i xarxa viària, Carlos?
El transport públic sense cap incidència, xarxa viària, 3 punts en dificultats, a la ronda de litoral hi ha retenció de Vila Olímpica a Barceloneta, direcció Llobregat i a la C25, l'eix transversal, hi ha 2 punts amb problemes a Arbúcies, hi ha un carril tallat, hi ha un vehicle averiat, direcció cap a Lleida i a Manresa, direcció Girona, també hi ha retencions, en aquest cas, per unes obres que s'hi estan realitzant.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat?
Mira, és un dilluns amb moltíssimes coses, deixant la política a banda a causa de la remodelació del govern de la Generalitat per la sortida de Junts, que es va concretar divendres, i l'entrada de nous consellers, que serà notícia demà quan prenguin possessió a les 9 del matí i hagi ja la primera reunió del govern de Pere Aragonès. Doncs a banda d'aquest fet noticiable, que ho serà, com et deia, avui i demà, destaquem també que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha precintat aquest cap de setmana un local d'un antic restaurant del carrer Comte de Borrell de la capital catalana, l'Eixample, que s'estava fent servir com a clínica dental il·legal i, a més, sense llicència. Els fets es van descobrir per l'avís d'un ciutadà alertant que hi havia un incendi en aquest local. Quan els agents de la policia de la capital catalana hi van arribar, van comprovar que no només no hi havia incendi, tampoc restaurant. I els agents, però, van descobrir que a l'interior d'aquest local abandonat, podíem dir, el que feia pinta de ser un establiment sanitari sense cap mena de llicència i amb moltes deficiències administratives i també higiénico-sanitàries. Estava presentat per 2 persones de nacionalitat xinesa que han quedat detingudes. Ampliarem tot això aquest migdia, coneixerem la situació d'aquesta clínica i també què en pensen, què en diuen des del Col·legi d'Estomatòlegs i Odontòlegs de Catalunya, els dentistes.
Cosas veredes.
Cosas veredes. Cosas veredes. Un restaurant amagant una consulta sanitària sense cap tipus de vigilància i control.
Pots veure perquè la situació és prou dramàtica i perquè és d'aquelles coses que dius, no pot passar mai això,
passa. A més, és molt difícil de trobar aquests locals, sí, ja ho veus, que t'he explicat, no estava amagat dins d'un local que havia estat un restaurant, però que bé, que es va descobrir aquesta clínica il·legal després d'un incendi, i els Mossos, la policia local de Barcelona, doncs van trobar el local abandonat i dins del local amb un reconeix aquesta clínica il·legal amb aquests dos personatges que eren els responsables de no sé què.
Però ja Carlos, gràcies.
Adéu.
Cuida't.
No sé què.
Bé, suposo que tindria... No vull especular amb la notícia, tampoc. Anem a veure com tenim l'actualitat esportiva local. Ja m'he despistat amb això. José Luis Gil, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Molt bé.
Vaya semanita.
Oh, que patim.
Ai,
que patim, que patim.
Patirem, eh?
Patim i patirem.
Patir... Sí, es va patir, sí que es va patir. Va. Barça 1, Celta 0.
Parlem del Barça ara mateix,
sí,
no?
I sí, i Ter Stegen de portero, eh? I
afortunadament
pel Barça, Ter Stegen, que va salvar aquests 3 punts que mantenen el Barça al capdavant de la Lliga de Primera, però clar, aquí les garrofes, les munxetes, el que vostè vulgui, s'ho juga el Barça dimecres a la Lliga de Campions en la visita de l'Inter de Milán, amb sensacions no bones i que conviden a Xavi Hernández a la autocrítica.
Evidentemente hay que ser muy autocríticos, mejorar mucho, porque en la segunda parte no hemos estado en ningún momento cómodos, y a partir del juego es el que nos va a dar mejores resultados, ¿no? Esta es nuestra filosofía. Pero hasta que no llega quizá la excelencia, pues hay que ir saldando los partidos, ¿no? Y hay que ir compitiendo. Hoy hemos sufrido, hemos sabido sufrir, y a pesar de la segunda parte, pues hemos ganado el partido, que al final son tres puntos de oro que nos siguen dando el liderato, ¿no?
L'excel·lència ja veurem quan arriba al terreny de joc. Als comptes, la previsió és que arribi la temporada 24-25, després de l'aprovació dels números de la 21-22 i el pressupost de la 22-23 aquest diumenge a l'Assemblea de Compromissaris. Ja, com que estem parlant de Xavi, d'aquest Barça que no dona del tot bones sensacions, spoiler de la pregunta blaugrana al nostre compte de Twitter, @esportscope. En qui confieu per guanyar a l'Inter? En la feina de Xavi? En la reacció dels jugadors? O en cap de tots dos no hi teniu confiança respecte dimecres? Barça-Inter de Milán. I escolti, si el Barça té algun problema, doncs l'Espanyol té un gran problema a la porteria.
Sí,
a
jo la porteria. Dic de patir pel Barça, però si ets perico encara pateixes més.
Val a dir que Diego Martínez no ho tenia fàcil, perquè tant si posava a Álvaro com si feia el canvi de porter, doncs li plourien pals i crítiques, i més després de que una altra actuació dubtosa de l'Ecom acabi provocant el Cádiz 2, Espanyol 2. Un punt és un punt, però hi ha un problema a la porteria, i intentava doncs achicar agua Diego Martínez.
Pusiese a quien pusiese iba a tener argumentos a favor y en contra razonables, ¿no? Y de peso para haber tomado cualquiera de los dos caminos. Pero hay que tomar decisiones en base a toda la información que tenemos y a lo que entendíamos que era mejor para el equipo. Porque todo lo que tenemos por delante, pues tenemos que tener a todo el mundo. No podemos permitirnos el lujo de que uno esté un poquito peor o de que dejarnos a nadie por el camino, ¿no? Y...
Qui és el responsable de la mala gestió de la porteria de l'Espanyol? Pregunta blanquiblava del dia a @esportscope. Opcions: Domingo Catoira o Diego Martínez. I si l'Espanyol té un problema a la porteria, doncs d'un-hi-do el golet que va regalar Juan Carlos al porter del Girona en la visita del Girona al Metropolitano. Una altra vegada l'equip de Mitchell amb més futbol que no pas recompensa. Derrota al camp de l'Atlético de Madrid 2-1, i si ja estava obert a Montilivi el debat de la porteria, doncs es ratifica i es reforça aquest debat de la porteria. Empat de l'Andorra 0-0 al camp del Màlaga, i escolti, bona actuació en general dels catalans a la primera ref, tret del Barça, que va tornar a caure en aquest cas al camp de l'Atlético Baleares. M'he deixat la pregunta gironina: hauria de canviar el porter Mitchell en el proper partit de Lliga del Girona, sí o no? Twitter @esportscope. Tot això, l'última hora del Barça, l'última hora de l'Inter, Poli Minguella, etcètera, etcètera. 3:05 de la tarda, Esports Cope, avui amb Alberto Díez.
Molt bé, José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, després torno.
Cuida't. Bé, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estar Bene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días y muchísimas gracias.
Bueno, encantado de hablar contigo, como siempre. Carmen, ¿y hoy hacia dónde nos llevas?
Mira, hacia unas conclusiones que se ha hecho, pasado, ¿sí?, digamos, la situación del COVID, en el sentido de que no podemos decir que está completamente subsanado, pero bueno, que está bastante controlado, esto sí. Y una de las conclusiones a las que se ha llegado es que el sobrepeso y la obesidad está siendo una de las consecuencias importantes del COVID. No solo COVID por haber pasado la infección, sino COVID entendiendo también el periodo de confinamiento. Y me explico. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que cuando hemos llegado a ese periodo de confinamiento, todos lo sabemos y se ha comentado, se ha subido de peso. ¿Por qué se ha subido de peso? Bueno, porque nos han encerrado durante 2 meses, hemos seguido comiendo igual o más de lo que comíamos antes, pero no nos movíamos, con lo cual se ha aumentado de peso. Esto, una persona que no tenía sobrepeso, bueno, pues no tiene mayor importancia porque luego lo pierdes y punto. La persona que ya ha entrado en COVID con sobrepeso, digamos que ha aumentado. Pero luego, ¿qué se está viendo, qué está pasando? Que ese post-COVID, una de las consecuencias que tiene es que genera ansiedad, ¿no? Es decir, la persona, que yo creo que también, y esto es cosecha mía propia, ¿eh?, no es de las conclusiones científicas que se han sacado, que también un poco unido a este periodo, ¿no?, que estamos viviendo, que es un periodo pues como muy raro, ¿no?, donde parece que estamos levantando cabeza y nos viene otra cosa. Bueno, pues esto a la persona nos genera ansiedad, y esa ansiedad la compensamos comiendo, ¿vale? Es decir, utilizamos el alimento como si fuera un amortiguador de nuestro disconfort, de nuestra tristeza, de nuestra preocupación, llámale como quieras, ¿no? Entonces, estas son conclusiones que son muy interesantes porque se habla de lo que nos está pasando después. Entonces, desde aquí, ¿qué decir a estas personas que se pueden sentir identificadas con la situación que yo acabo de describir? Que intenten resolverlo cuanto antes. Yo siempre digo un poco en tono de broma que los kilos son como las deudas, ¿no? Interesa devolver la deuda lo más pequeña que se pueda porque si no va aumentando con los claro. intereses. Entonces, ahí ponerse en marcha a solucionar ese sobrepeso lo antes posible, pero buscar un centro médico. Por favor, no se fíen de sobres milagrosas, no se fíen de pastillas milagrosas, que no les va a conducir a nada, porque yo he hablado de una causa. Las consecuencias científicas, el estudio científico, perdón, que habla de las consecuencias del COVID, hablan de ansiedad. Si no se trata esa ansiedad, difícilmente la persona va a sobrellevar bien una dieta o va a sobrellevar bien un cambio de hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, buscar un centro médico. Nosotros como centro médico lo que hacemos es apoyar, ayudar, disminuir el esfuerzo del paciente y de esta manera, cogiditos de la mano y dándole toda la ayuda que el paciente necesita, llevarle al punto donde quiere llegar.
Esa es una de las claves, está clarísimo. Carmen, ¿es difícil llegar a ese tipo de cosas?
No es difícil, lo que pasa que yo diría que lo más difícil es que el paciente reconozca sin vergüenza que necesita ayuda. Si tú supieras la cantidad de personas que yo me dicen, pero ¿sabe qué? Me sabe mal tener que hacer un tratamiento, porque mucha gente me dice, bueno, pero si esto es cuestión de ponerse a dieta y controlar. Es decir, siempre somos muy educadores con sí, lo que sí. no. Claro. Un problema que no tenemos, ¿no?
Consejos tengo que para mí no tengo, algo así era. Consejos doy que para mí no tengo.
Entonces, esto no es así. Es decir, la persona que está con ese cuadro de ansiedad, la persona que muchas veces come de manera compulsiva, la persona que va acumulando poco a poco el sobrepeso, necesita ayuda. Entonces, yo el principal problema, fíjate, lo veo en que la persona se relaje, admita, reconozca que necesita ayuda. Mm. Que no pasa nada. Igual que se me estropea el lavabo y llamo al fontanero, porque no se me ocurre a mí arreglar el grifo, ¿vale? Pues de la misma manera tengo mi cuerpo, llamémosle estropeado en el buen sentido de la palabra, y busco ayuda en un terapeuta.
Claro. O sea, el primer paso es aceptarlo.
Aceptarlo. Aceptar que es una situación que se nos escapa de las manos y que necesitamos ayuda. Y que esa ayuda sea una ayuda profesional, seria, científica y sobre todo, y si puede ser, que sea un centro autorizado por Sanidad, donde evidentemente estamos obligados a transparencia y a documentar todo por escrito.
Y precisamente el Centro Médico y Estético Estarbene cumple todos esos requisitos y además la doctora Carmen Torrejón te va a decir lo que tienes que saber, no lo que quieres oír. ¿Puedes concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico y Estético Estarbene en el 93-414-3631, 93-414-3631? En la web encontráis toda la información, estarbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Estarbene Medicina Estética, el del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen. Y Carmen, muchísimas gracias, como siempre.
A ti, nos vemos. El miércoles no nos vemos.
No, es festivo.
El miércoles es festivo, no nos vemos, pero no nos veremos en un futuro.
Así sea. Hombre, así lo espero, ¿eh? Así
hombre,
lo espero,
hombre,
Carmen.
Faltaría
si
más,
no, malamen.
Malamen por el bien malamen. Y por el mío, ¿eh?
Hombre.
Tú sabes que en Andalucía se dice una cosa con mucha ironía. Los andaluces somos muy irónicos. Si no nos vemos, que sea por culpa tuya.
Pues si no nos vemos, que sea por culpa tuya, Carmen. Un besito muy grande, cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego, gracias. Bé, de seguida... Riure sempre, però molt bé. Escolteu-me, el següent tema... tots els temes són seriosos, però avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Problemas de financiación? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global lleva más de 20 años asesorando a empresas, autónomos y familias. Refinancia tus deudas y cancela tus problemas en el 900 90 17 16. Y vive sin problemas.
Vive México. México en Barcelona. Siente México en la piel. En una noche llena de música y folclore. El mejor mariachi del mundo. El mariachi Vargas de Tecalitlán.
México lindo y querido.
Celebrando su 125 aniversario. Vive una gran noche mexicana. Domingo 16 de octubre. Teatro Coliseum, 9 de la noche. Tickets en theproject.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
8 de cada 10 españoles tienen una hipoteca a tipo variable. Las hipotecas de la inmensa mayoría de los españoles van a subir de media 2.000 euros al año.
Sino también cómo te afecta.
Así se vive siendo vecino de un narcopiso. Solo un par de vecinos han querido hablar conmigo porque tienen miedo.
Hola, soy Pilar de la radio.
Uno de los pisos es narcopiso.
Efectivamente, sí. Viene muchísima gente durante el día, durante las noches.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un 2:15 a COPE Catalunya i Andorra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Espanya hi ha 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants. Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental i quan parlem de salut mental estem obrint un ventall importantíssim. Importantíssim de moltes maneres, molts graus, moltes històries. Però una de les claus segurament és que cada cop l'estigma baixa. Ja no fa por dir que tenim un problema de salut mental. Ja no fa por anar al psicòleg, ja no fa por anar a un psiquiatre, ja no fa por admetre que tenim un problema. Això és important, és una base important. I sobretot, quan es parla de suïcidi, és important, també. Parlem d'això amb el psiquiatre i professor de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Enrique Armengou. Enrique, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies. Jo parlava d'aquests 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants. Deia que és poc o molt poc. Estic en lo cert?
És molt poc, és molt poc. És molt poc perquè, clar, la salut mental hi ha diversos nivells d'afectació. Clar, si hi ha un trastorn mental molt greu que hem de medicar, doncs el psiquiatre pot ajudar molt, però quan hi ha també més afectació emocional o de processos psicològics, necessitem psicoteràpia o seguiment psicològic, que és el que farà que la persona surti de la malaltia i després pugui treballar una millora de la qualitat de vida. O sigui, en el fons estem treballant ara que el futur no hi hagi recaigudes.
Clar, jo parlava que ara, creix la necessitat, cada cop més la necessitat d'aquestes atencions, primer perquè venim d'una pandèmia i els casos han augmentat moltíssim, segurament per culpa de tot allò, i després perquè sembla que, malgrat encara hi ha estigma, cada cop és més normal que acceptar que pot ser un problema mental.
Bueno, jo crec que hi ha dues coses, o tres, no? La primera és que ja cada cop més tenir un trastorn mental o un patiment psicològic o passar-ho malament i demanar ajuda és menys tabú. Cada cop la gent ens importa menys o som menys crítics quan sabem que algú pues, té una depre o té un problema o té inclús una addicció i podem parlar, per exemple, el tema del suïcidi, ara comencem a parlar perquè segur que està a la societat i què passa, que no són accidents que té una persona que no saps què, i això és molt bo. Per un cantó això. Per l'altre cantó estem en un moment postpandèmic, si entenem que un dels factors de benestar emocional és estar ben connectat amb l'altre, doncs la pandèmia ha fet que ens desconnectem. Igual estem molt connectats informàticament o a la xarxa, però en persona molt menys, i això és un problema, no? I en tercer lloc, que també la pressió actual, la crisi, la guerra, l'angoixa, fa que tothom estigui molt més angoixat i molt més alerta.
Però és que dona la sensació que l'angoixa i les crisis i tot el que provoca angoixa ha estat tota la vida allà, Enrique. Sembla que hem viscut amb tot això sempre, no?
Sí, però igual havia altres èpoques amb les que el suport familiar...
D'acord.
La ciutat més tranquil·la, uns recursos inclús espirituals o socials, o de joc inclús. Els nanos jugaven al carrer o jugàvem amb esplais, però ara... Estem tots molt sols, molts cops, no? Els nanos estan enganxats a les pantalles, amb la qual estan oberts a un món molt complicat, en comptes d'estar en un món més social. Això era un contenidor social que ara el tenim molt menys.
Clar. Després, hi ha un... A mi m'agradaria anar dins del ventall enorme que s'obre, quan parlem de malalties de salut mental, m'agradaria anar cap a la tendència del suïcidi, i sobretot el telèfon que es va posar en marxa, i que ha rebut pues, moltes consultes, moltíssimes consultes. Cosa que posa manifest doncs, el problema que tenim, no?, davant de tot això. És normal? Es podia esperar aquest augment de consultes per pensaments suïcides?
Bueno, jo crec que hi ha dues coses. El primer és que sort que hi ha telèfons. Nosaltres, des de la fundació amb la que jo col·laboro, que és la Fundació Ajuda i Esperança, que porta el telèfon de l'Esperança, va fer un telèfon el 2020, que ha rebut més de 11.000 trucades, i això també ara l'Estat ha fet un 024, i també la Generalitat està fent la campanya del 61 perquè la gent truqui. Jo, més que... El bo que té això és que la gent que estava pensant que el suïcidi era una cosa molt boja i molt oculta i molt tapada, si té angoixa, que la pugui parlar, i quan més ràpid la pugui parlar, més fàcil és que no passi l'acte. Jo crec que quanta més rapidesa pot la persona que té una angoixa ser atesa, doncs fantàstic. I crec que això ha anat molt bé. Ha anat molt bé, hi ha moltes trucades i està evitant doncs, moltes morts, molta menys cronificació, molta menys demanda o malestar emocional, i això és molt, molt important.
Jo, clar, Enric, per la xerrada que estem tenint, ara em corregiràs, si m'equivoco, però arribo a una primera conclusió, i és que cal parlar. Per evitar moltes... o per evitar un principi d'una seriosa malaltia mental, un problema de salut mental, cal parlar com... No sé si desfogar-te seria la paraula.
Però més que desfogar-te, que també, o passar el moment aquest dolent, posar paraules al patiment que tens. Que tinc un patiment, estic molt desbordat, no sé què em passa... O si li puc posar paraules, si puc entendre el que m'està passant, puc entendre que tampoc és algo que és una bogeria i que perdre el control, que hi ha un altre que pot ser un professional o pot ser una persona voluntària que m'està tenint a un telèfon d'aquest, doncs em serveix com per entendre el que em passa. Quan no entenc el que li passa una mica, doncs hi ha una part com de tranquil·litat, de millor rotllo, de veure que tot està en finalista... Això ajuda molt. O sigui, parlar i sobretot el fet de ser escoltat, de trobar un altre que t'està escoltant, que t'escolta sense crítica, sense judici, perquè jo crec que un dels mals més potents d'avui en dia és que estem molt sols, que ens costa parlar, que si no tenim bones notícies, doncs no les parlem. I hem de poder parlar del que ens fa mal i que no passa res.
Ara et portaré, t'agafo de la mà per filosofar una mica. Enrique, no sé, quan tenim aquests problemes i en augment de problemes de salut mental en comparació a fa uns anys, en principi, això podríem dir-ho, és que alguna cosa no estem fent bé com a societat, no? O alguna cosa falla com a societat.
Bueno, jo crec que hi ha diversos indicadors que ens han de fer pensar que hem de replantejar temes. Per exemple, ara per exemple, el Codi de Suïcidi, que és una cosa que tenim aquí a Catalunya, que quan hi ha una persona que ha salut a l'hospital o a un CAP parlar de suïcidi, s'ha d'activar aquest sistema, que és de més atenció, més ràpida. Es va veure que amb la pandèmia, la postpandèmia, hi ha un increment de casos de demanda per ideació suïcida. I hem vist què ha passat amb joves dones, no amb joves nois.
No?
Amb la qual cosa, alguna cosa està passant Jo crec que un dels factors és una societat com molt exigent, sobretot cap a les dones, no? Que han de fantàstiques, amb molta pressió, amb molta velocitat, molt emmirallats amb l'altre, totes les xarxes socials, els influencers, tot això no ajuda, no? Perquè la gent t'explica la seva xarxa, el viatge fantàstic, però no t'explica la part difícil que també té. I aleshores, si tens una mica de necessitat de ser una mica de buit emocional, una necessitat d'escoltar, doncs t'emmiralles amb la felicitat aquesta que ens ven i jo no la tinc, i aleshores dius, quin desastre que sóc, i no, doncs probablement ets normal, perquè tots tenim dies fantàstics, dies normalillos i dies dolents, sí. Però això és la qualitat.
Doncs Enric Arangou, psiquiatre i professor de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem sobre una qüestió. Si vols tenir l'oportunitat de guanyar un iPhone 14, doncs hauràs de sentir el que t'explicarem de seguida. I a més, no només serà això, sinó que a més, farem l'oportunitat de poder estalviar la factura elèctrica optimitzant. De seguida en parlem amb Electric Consulting aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Cada 12 de octubre, Zaragoza celebra la fiesta de su patrona. Y 13, un año más, se traslada hasta la Basílica para ofrecer en directo a toda España la Santa Misa y compartir con los zaragozanos su día grande. Desde la Basílica de El Pilar y presidida por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, Santa Misa del Pilar. El miércoles por la mañana, en 13.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy vamos a hablar de energía. Como todos sabemos, el precio de la energía se ha disparado en los últimos meses. Esto es algo evidente y es un peso para todos. Eso sí, Europa empieza a tomar medidas para revertir el impacto de este alza. Todo hay que ver si llegará a buen puerto o no. Pues vamos a hablar del tema, y para hablar del tema estamos con Josep Casals, que es experto en el sector y además director de la consultoría energética Electric Consulting, que está especializada en generar ahorro en las facturas eléctricas y de gas de los hogares y empresas. Josep, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien, la primera pregunta obvia, ¿cómo viene el precio de la energía estos días?
Buenos días. Efectivamente, el precio de la luz sigue siendo volátil. Si bien quizás no ha alcanzado los picos que vimos hace unos meses, agosto ha tenido el precio promedio muy alto debido también a las compensaciones por el tope del gas. Lamentablemente, los precios altos se van a mantener por el alza del gas y la situación política global.
Bueno, Europa toma medidas, pero España también viene tomando medidas para generar un ahorro energético que nos permita pasar un invierno, pues, relativamente tranquilo, ¿no?
Sí, sí, pero como ya sabemos, desde agosto el gobierno impuso un plan de ahorro energético con el objetivo de asegurar por lo menos un 7% de ahorro en el consumo energético.
Oye, ¿y cómo podemos colaborar con este ahorro desde casa para, además, evitar que nuestras facturas sigan subiendo?
Hay muchas medidas que podemos tomar, como revisar la potencia contratada, comparar tarifas entre comercializadoras, hacer un uso correcto y consciente de aparatos eléctricos o pasarse al autoconsumo.
¿Y esto, Josep, lo podemos hacer nosotros mismos?
Sí, sí, claro. Aunque siempre es recomendable hacer una auditoría energética con un experto en el tema y así conseguir los mejores resultados.
Bueno, hacéis también estudios energéticos, ¿no?
Sí, sí. En estos estudios energéticos se analizan las facturas de luz y de gas. Se optimizan los consumos según los hábitos de cada quien y además se calcula la potencia óptima a ser contratada y se analiza la mejor tarifa, comparando las ofrecidas por las distintas comercializadoras que tenemos.
Claro, entonces aquí supongo... Y la pregunta es, ¿cómo se refleja todo esto que estás explicando en la factura de un usuario?
Pues directamente por la reducción de las facturas de luz y de gas, generando un ahorro.
Ajá.
Por ejemplo, hace unos días visitando a un cliente y revisando a detalle sus facturas, identificábamos que estaba pagando un precio único en las tres franjas horarias, aunque casi no estaba en casa durante todo el día. Lo recomendable en su caso era pasarse a un precio con discriminación horaria para aprovechar así las horas valle, que eran finalmente las que este cliente utilizaba más en sus electrodomésticos.
De acuerdo. Bueno, además de interesante, suena muy útil realizar una auditoría energética, sobre todo por el impacto en el bolsillo. Esto está claro y puede ser uno de los principales objetivos que tenemos, ¿no? Bueno, tengo entendido, Josep, que Electric Consulting está ofreciendo una auditoría energética gratuita para optimizar las facturas de los usuarios.
Sí, de hecho, ofrecemos siempre este servicio 100% gratuito para que puedan optimizar sus consumos de luz y de gas. Pero además,
¿sí?
Quien solicite una auditoría energética hoy mismo con nosotros entrará en el sorteo de un iPhone 14 Pro.
Caray. Bueno, oye, ¿esta auditoría de que me explicas obliga a contratar algún servicio?
No, de ninguna manera. Nosotros le extendemos la recomendación.
Sí.
Y si el cliente desea, lo ayudamos a cambiarse de compañía o tarifa encargándonos de todo.
Caray. Bueno, ¿y qué debe hacer quien esté interesado en contar con una auditoría gratuita y además tener la oportunidad de llevarse el nuevo iPhone?
Mira, solo debe inscribirse en sorteoiphone.com antes de las 9 de esta noche para poder ahorrar en sus facturas de luz y de gas y además participar por un nuevo teléfono móvil.
Sorteoiphone.com antes de las 9 de esta noche. Eso es así, ¿no?
Correcto.
Bien, pues José, muchísimas gracias. Gracias por los consejos para combatir esta subida del coste de la luz y además por la promoción que traes aquí a la audiencia. Muy amable.
Muchas gracias, José Miguel.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlar d'electricitat també és parlar d'infraestructures com les que ens comentava el Josep de les plaques fotovoltaiques, no deixa de ser infraestructures, però cada més infraestructures a Catalunya. Tenim al telèfon el Jordi Rossell, doncs, per parlar d'aquest tema. Jordi, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
No, gràcies a tu per parlar amb nosaltres d'infraestructures. Com està la situació d'infraestructures a Catalunya? Si poséssim de 0 a 10, per començar, tu quina nota li posaries?
Jo crec que posaria... No arribaria a l'aprovat, o jo crec que la situació és que cada any diguéssim que mai acabem d'aprovar. És a dir, més que res, ahir es van presentar els pressupostos generals de l'Estat,
sí.
No? I comencem a saber les xifres, i veiem que aquesta inversió a Catalunya és molt alta... Però el que és important és veure el focus també què ha passat els últims anys, no? No l'any passat o fa dos anys, sinó els últims 10 o 20 anys.
Mm.
I el problema que hi ha és que quan es presenten els pressupostos, pressupostos vol dir pressuposar, bones intencions, que es diuen que es farà això. Però quan després mirem què és el que s'ha liquidat, no? Quan s'ha tancat aquest any, quan passem de pressuposar aquests fets que hi ha hagut, el que ens trobem és que en els últims 15 o 20 anys sempre hi ha un percentatge molt petit d'aquesta inversió que es diu que es farà, que és el que s'acaba fent, no? I estem parlant històricament amb xifres entre el 50 i el 70%. Això vol dir que aquestes xifres que ens han anunciat que s'invertiran, aproximadament, i que és el que ens està passant sempre, només el 50 o el 70% s'està invertint. Si prenem la dada de l'any passat, encara és més escandalós, perquè aquesta xifra arriba tan sols només al 37%. Això vol dir pràcticament del que ens diuen que invertiran en infraestructures, només un de cada 3 euros realment s'invertiran. Per tant, aquesta sempre és la primera cautela, no? Una cosa és la carta al rei i després sempre és el que acaben deixant.
Clar, perquè no només són infraestructures noves, sinó també el manteniment de les que hi ha, i la bona conservació i la modernització de les que tenim.
Sí, correcte. O sigui, inversió vol dir tant ser de noves com també doncs, que s'han de mantenir, no? Sobretot, aquí té un paper important, doncs hi ha moltes carreteres que són de l'Estat i que hi ha aquestes transferències doncs, per arreglar els ferm i tot el que necessita el seu manteniment. Però també el tema està en que hi ha infraestructures que sempre, diguéssim, que es doten, que es diu, gastarem tant en aquesta infraestructura i després acaba sent menys. Per exemple, per posar un exemple concret, no?
Sí.
És el cas de l'estació de la Sagrera, que ara doncs, molts ciutadans estan patint els problemes de les obres de la Sagrera, que no poden entrar amb rodalies, que han de fer aquest canvi amb l'autobús o amb el metro. La Sagrera, si agaféssim tot el que s'ha pressupostat al llarg de la història per la Sagrera, tindríem 3 estacions Sagrera. És a dir...
Ostres! Que... és que dius això i em marejo, però tan escandalós és...
Clar, quan et diuen que t'invertiran 100 i quan mires el que ha passat aquell any i acaba sent només 50, clar, això passa. I en el cas de la Sagrera és un clar exemple, no? Que els ciutadans de Sant Andreu de Barcelona veuen que allò no acaba mai. Clar, perquè sempre es pressuposa molt, però a l'hora d'executar es fa molt poc. I és més, hi ha una por encara més gran aquest any, que encara la inversió sigui més baixa, perquè hi ha molts problemes a l'hora de fer obres, per la revisió, per l'encariment, sobretot, del preu
material,
del material.
Sí.
Això està portant de coll. Hi ha moltes licitacions que queden buides, que no s'estan presentant les empreses perquè tenen por d'enganxar-se els dits perquè pugen el preu dels materials. Per tant, a més de l'històric, aquest també pot ser un any que pot ser encara més dolent en termes de la inversió realitzada. Sí.
Llavors, la qüestió, evidentment, una part és estatal i la part autonòmica. És una qüestió que totes les administracions estan funcionant d'aquesta manera o no? O va més per un costat o per l'altre?
El tema aquest, no, dels problemes dels materials, és un tema de totes les administracions. Això sí que s'ha...
No, això sí.
Tots
això...
Els petits ajuntaments que fan petites obres també estan patint molt, perquè el que es troben és que volen arreglar petits trossos de carrer i carreteres i no se'ls presenta cap empresa perquè tenen por d'això. Llavors, pobres, no? A menys d'un any de les municipals, que ara estan corrent perquè després, com que hi ha uns mesos que no poden fer obres, ara estan traient moltes obres per intentar deixar les ciutats i els pobles el millor possible, i es troben que queden que moltes obres no les podran fer perquè no se'ls presenta empresa perquè tenen aquesta por. Això és un tema general que afecta a tothom, però el que sí ja és el tema que Catalunya, respecte als pressupostos de l'Estat, sempre ha estat menys finançada. Això és un tema històric. La Generalitat ha acostumat sempre a complir més, tot i que els anys que més forts de retallades, que ara ja no ens en recordem, que van ser anys on la inversió va ser pràcticament nul·la, molt baixa, doncs perquè no hi havia prou diners. Igual també va passar amb l'Estat, cap aquí, cap a Catalunya. L'any 2015-2017 la inversió va ser molt, molt, molt baixa, perquè realment no hi havia pressupost. Però a vegades les infraestructures, i això ens n'hem adonat, són físiques, com poden ser les carreteres, però també hi ha altres temes molt importants, com poden ser infraestructures, per exemple, digitals, no?
Sí, sí.
Assegurar que arribi la fibra òptica.
Correcte.
Pot ser tan o més important a un petit municipi que li arribi fer una carretera nova com assegurar que li arriba una xarxa de fibra òptica. Una xarxa de fibra òptica que normalment no consumen a ser d'empreses privades perquè no els hi reporta prou beneficis, però moltes vegades sí que hi ha iniciatives de diputacions, de la Generalitat, de fer arribar, per exemple, i fins i tot els plans estatals, per fer arribar aquesta infraestructura al municipi i després que siguin les petites operadores que la distribueixin als municipis. Sota el meu punt de vista i el que estem veient amb diferents estudis és que l'impacte econòmic que generen les infraestructures digitals poden ser tan o molt més grans que les infraestructures viàries tradicionals.
Doncs Jordi Rosell, professor d'Economia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, encantat.
El pla ha estat nostre, doncs ja ho veieu, calen infraestructures, bàsicament. Per cert, ja sabeu que estem, que li pots donar un plus als teus ossos i articulacions amb el nou Artifin Forte, això és de Mundo Natural. Artifin Forte, amb col·làgen Fortigel, curcuma, vitamina C i D, magnesi, que contribueixen al bon funcionament dels muscles i articulacions. I ara, amb la compra de 2 unitats d'Artifin Forte, et portes unes altres 2 unitats de vitamina C, 400 mg. Tot per 59,90 euros, les despeses d'enviament incloses a Península i Balears, un estalvi de 27,90 €. La promoció no és acumulable i és vàlida fins a fi d'assistències a Parafarmàcia Mundo Natural i a Parafarmàcia Mundo Natural Punès. Arribem a la una. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.